Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president valencià, Carlos Mazón, cada cop està més contra les cordes per la seva gestió el dia dels aiguats. Sindicats i patronal desmenteixen que la reunió que van fer aquell dia s'allegués durant tota la tarda i la Generalitat Valenciana no aclareix on era i què feia el president. L'oposició demana explicacions. A Cadaqués, a l'Alt Empordà, continuen retirant els cotxes de la riera que s'han portat l'aiguat d'aquesta nit. Hi ha una trentena de vehicles amuntegats i cap persona ferida. La pluja ha caigut sobretot de matinada i l'Ajuntament havia avisat de no aparcar a la riera. La policia científica ha trobat restes d'ADN a la roba d'Helena Jubany, d'un dels dos actuals investigats pel cas i que havia estat parella d'una de les sospitoses que es va suïcidar a la presó. A Jubany la van assassinar a Sabadell fa 23 anys. El jutjat estava a punt de tornar a tancar el cas. El condemnat per la brutal violació i intent d'assassinat d'una menor a Igualada fa 3 anys admet per primer cop els fets i demana una rebaixa de condemna. Així consta en el seu recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després que l'audiència el condemnés a 35 anys de presó. Els líders europeus continuen reunits a Hongria per mirar de pair la victòria de Donald Trump a les eleccions americanes. Els 27 busquen mecanismes per millorar la competitivitat amb els Estats Units, però també amb l'altre gegant econòmic mundial, la Xina. Arriba a Albània el segon grup de migrants que Itàlia hi envia. Es tracta d'un grup de 8 persones, originàries d'Egipte i Bangladesh, que han arribat aquest matí al port albanès. El govern de la ultradretana, Giorgia Meloni, insisteix que el seu pla migratori, tot i que fa 3 setmanes la justícia italiana li va tombar, perquè considerava que Egipte i Bangladesh no eren països segurs. Com a mínim 20 palestins morts aquesta nit a Gaza en els bombardejos d'Israel. En els primers 6 mesos de guerra, l'ONU ha documentat més d'una vintena d'atacs israelians amb fòsfor blanc, que no és una arma química, però sí que provoca cremades greus. Les malalties respiratòries seran les protagonistes de la marató de 3CAT. A ple pulmó, lema d'aquest any vol conscienciar sobre la necessitat de prevenir i la importància del diagnòstic precoç. A Olot, avui demà, nova cita amb el Festival Lluèrnia. Un dels escenaris destacats serà el volcà Montsacopa i, d'entre les novetats, destaca una instal·lació de gran format amb participació en directe. Els esports.
El Barça rep el Baskonia 8:45 del vespre a la 8a jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Joel Parra torna a l'equip blaugrana després d'un mes de baixa per un esquinç al turmell dret. Marc Casado és la novetat principal a la llista de Luis de la Fuente per als partits que la selecció espanyola ha de jugar a la Lliga de les Nacions contra Dinamarca i contra Suïssa. A la llista també hi ha els catalans David Raya, Òscar Minguesa, Marc Cucurella, Dani Olmo i Lamine Yamal. També hi ha el blaugrana Pedri.
I el temps, variable i mig ennuvolat, amb més clarianes a l'interior i més núvols a les comarques gironines. Es manté avui fins al migdia un avís de pluja intensa a l'Alt Empordà, de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Temperatures entre fresques i suaus, de 17 a 22 graus de màxima. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Aigua, fang, runa i una trentena de cotxes destrossats a Cadaqués a l'Alt Empordà per l'aiguat que ha caigut de matinada a la zona del Cap de Creus i que ha fet desbocar la riera. El Servei Meteorològic de Catalunya havia activat una prealerta per pluges intenses, però en cap cas s'esperaven 100 litres per metre quadrat en 4 hores. Ara bé, el municipi, l'Ajuntament, sí que havia avisat que no s'aparqués a la riera i, com podeu veure, com a mínim una trentena de persones no en van fer cas. La riera continua portant aigua durant molta estona i els establiments que hi ha a peu de carrer i també així els del passeig de Cadaqués doncs han quedat afectats. Total, que a les portes del cap de setmana molts hostalers creuen que no podran obrir i molta gent ja ha tirat pel dret i ha cancel·lat les seves reserves. De seguida, per tant, anem a Cadaqués per veure com estan les coses a aquesta hora del migdia. Parlarem encara de la poca cultura de reciclatge de residus que hi ha a la majoria de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels 36 municipis que la conformen, 27 incompleixen les exigències d'Europa pel que fa a la selecció d'escombraries i els nivells estan estancats. Sentirem el testimoni de propietaris forestals que han denunciat que alguns ajuntaments inscriuen camins privats com si fossin públics i no tenen el permís per fer-ho. Diuen que les administracions estan generant un problema que no existia. Tastarem el vi novell que arriba aquest cap de setmana. Els consellers catalans han començat a recuperar aquesta tradició centenària. Això de presentar el primer vi de la collita i les primeres fires se celebren a partir de demà. És un vi que s'embotella directament sense deixar envellir. I us explicarem el misteri de les rajoles eròtiques que ara han aparegut a la Vall d'Aran. Són rajoles amb missatges i amb dibuixos molt explícits que ja havien aparegut en pobles de la Catalunya central. Segons a qui preguntis, doncs, fan molta gràcia i segons a qui preguntis, doncs, no en fan tanta i generen força controvèrsia. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'Ajuntament de Cadaqués, a l'Alt Empordà, està acabant de retirar encara ara els vehicles que l'aigua ha arrossegat amb força per la riera. Durant la matinada hi ha plogut amb intensitat.
No sé quantes coses.
Han quedat afectats una trentena de vehicles, però, sortosament, no hi ha cap ferit, segons els bombers. Com deia, això ha passat de matinada. Al Port de la Selva també s'han vist carrers negats. Aquestes fortes pluges han continuat al Baix Empordà. Allà els bombers han rebut una desena d'avisos, però tampoc hi ha ferits. A Cadaqués, des d'ahir al matí, l'Ajuntament havia alertat que no es deixessin els cotxes a la riera, però no hi va tancar el trànsit, perquè no estaven en situació de perill molt alt, sinó que era una prealerta. Doncs ara marxem cap allà i tenim una unitat mòbil, ara amb el Pep Lluís Blázquez i la Núria Pereira. Núria, bon dia.
Bon dia, Marta.
Quina és la situació en aquests moments?
Doncs mira, encara baixa aigua per aquesta riera, sembla encara un riu quan ja fa hores i hores dels forts aiguats, i la grua que ha contractat l'Ajuntament doncs està acabant de retirar la majoria de cotxes, sobretot els que han quedat en zones de més difícil accés. Aquests cotxes taponaven el pont, que es troba just quan aquesta riera arriba a la platja, i això ha fet que també el nivell d'aigua doncs pugés una mica més. També veiem ara encesa la llum vermella que indica que no es pot aparcar la riera. Hem parlat amb una veïna que hi va deixar el cotxe ahir. Cap a les 4 de la matinada, uns amics la van alertar de la riuada, va venir fins aquí, però ja no va poder fer res.
La riera sempre s'ha aparcat, és que és l'únic lloc de Cadaqués on es pot aparcar més fàcil, i normalment quan hi ha pluges i tot això s'avisa i tal, i sí que és veritat que m'han dit que els semàfors d'aquí, aquesta entrada, estaven ja en vermell, el que passa que la riera té més d'una entrada, i només hi ha semàfors en aquesta. Ningú dels que vam aparcar vam entrar per aquesta. No s'ha vist, no s'ha avisat tampoc pel mòbil, ni per xarxes socials, ni res. Per tant, ha passat el que ha passat.
L'alcaldessa ens ha explicat que des d'ahir al matí van alertar amb la llum taronja i amb senyals en algunes entrades de la riera que no es podia aparcar, però no hi havia senyals a tots els accessos.
Quan tenim l'alerta vermella, sí que amb la grua travem els cotxes, però aquesta vegada amb l'alerta taronja, al haver-hi les senyals, vam pensar que ja n'hi havia prou. I després sí que quan han sigut les dues hem començat a mirar les matrícules, hem de trucar a Mossos, mirar les matrícules qui eren els propietaris, però hem valorat que era pitjor avisar-los perquè encara era més perillós que vinguessin a treure el cotxe.
Era l'alcaldessa Pia Serinyana. I després, doncs, la forta pluja sobretot es va produir a la zona de Puigpení i d'aquí va baixar cap a la riera. Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Inuncat a 4:45 de la tarda i aquest matí, cap a 11:45, doncs, ja l'ha desactivat, tot i que ara no hi ha perill, però sí que comencen a caure un altre cop gotes de pluja. A alguns locals els ha entrat un pam d'aigua. És el cas, per exemple, de la cafeteria Gispert, just fa una setmana que van tancar pel final de temporada, però mantenen equipament la terrassa, que és on els ha entrat l'aigua. Ens ho ha explicat el propietari Àngel Gispert.
He rebut una trucada de l'alcaldessa sobre les 4 del matí, conforme s'estava inundant, perquè hi ha hagut un tap a la riera. Tots els cotxes que estaven a zona inundable han taponat i s'ha inundat tot. I nosaltres aquí ens ha entrat el que és la terrassa. Doncs aquí ho veus, un mig metro, una mica així d'aigua. Ens ha fet malbé el que és neveres de l'exterior i tal, però l'interior poca cosa.
I ara estem veient com els cotxes que ja s'han tret de la riera estan col·locats aquí al passeig de Cadaqués i a poc la grua municipal els va traslladant cap a l'aparcament i a partir d'allà ja cada propietari s'haurà de gestionar-ho amb la seva companyia d'assegurances.
Doncs aquesta és la situació aquí a Cadaqués. Deies que continua baixant aigua, eh? O sigui, malgrat això ha passat de matinada, eh?
Sí, sí, o sigui, ja fa, imagina't, des de les 4 de la matinada fins ara i encara baixa aigua, que sembla com si fos un riu, vull dir, no és segur creuar-lo. Vaja,
clar,
jo no m'hi he atrevut, he donat tota la volta.
Sí, sí, millor, millor. Sí. Núria Pereira, moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Mostra de condol i de solidaritat amb el País Valencià aquest migdia a Reus. S'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on s'han aplegat responsables polítics, sindicals i patronals i també en altres punts del país. A més, estaven convocades aturades de 10 minuts als centres de treball i s'han seguit en diverses empreses arreu de Catalunya. Els transports públics també han parat l'activitat breument. Anem cap a la plaça de Sant Jaume. Mireia Sala.
A la plaça Sant Jaume s'ha fet una concentració de 10 minuts i un minut de silenci que s'ha seguit per desenes de treballadors de la Generalitat i l'Ajuntament i pel president Salvador Illa i l'alcalde Jaume Collboni. L'aturada l'han convocat els sindicats Comissions Obreres, UGT i USOC i les patronals Foment del Treball i PIMEC. Els sindicats reclamen que es mobilitzin tots els recursos públics necessaris per protegir els treballadors. Maria Recuero és líder d'USOC.
Sobretot ens demanen que el govern central aprovi d'urgència un nou Real Decret que reguli els permisos per força major per les persones que no estan arribant als treballs, que hi hagi una protecció pels contractes temporals i que hi hagi una protecció pels acomiadaments.
Des de Comissions Obreres, el seu líder Javier Pacheco reclama una mirada estratègica en la reconstrucció.
Nosaltres el que plantegem és que la reconstrucció, que és una tercera fase, ha de tenir aquesta mirada estratègica, amb una mirada d'ordenació urbanística, d'inversions realment d'infraestructures i seguretat davant del clima, i sobretot d'una estructura de resoldre les emergències que tinguem tothom encabit i interioritzat i la pedagogia de resoldre també la part de les catàstrofes per part de la ciutadania.
Els trens, metros i autobusos de TMB i dels ferrocarrils de la Generalitat també han fet una aturada de 2 i 5 minuts respectivament.
Gràcies, Mireia. I els afectats per les inundacions a l'Adana, en aquest cas a la Mora, a Tarragona, reclamen poder-se reunir urgentment amb l'Ajuntament. Ells lamenten falta de comunicació amb el consistori i demanen que els acompanyin en tot allò que necessiten. L'Ajuntament ha respost que la setmana que ve es reuniran amb els representants dels veïns. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Mora, ara, com està?
Doncs 5 dies després dels aiguats de la Dana, que encara estan netejant les cases i llançant tot allò que ha quedat inservible a causa de les inundacions provocades pel desbordament del canal de la Mora. Segons els veïns, hi hauria unes 150 cases afectades. El president de l'Associació de Veïns de la Mora, Albert Franquès, explica com estan.
Estem netejant i traient trastos que s'han fet malbé, doncs hi ha hagut gent que li entra poca aigua i hi ha qui ha tingut més d'un metro d'aigua. A la porta del lavabo s'ha fet malbé i no em tanca. Amb això puc passar, però sense la nevera no puc pas viure jo allà. Quan he de fer una rentadora vaig a casa amb un germà que viu més amunt i la nevera igual.
Davant d'aquesta situació, Clara, els veïns demanen més atenció per part de l'Ajuntament.
Sí, Franquès diu que hi ha algunes coses que sí que s'estan fent bé, però reclama més acompanyament per part de l'Ajuntament i poder-se reunir amb algun responsable.
Cada dia venen a buidar els contenidors que han posat perquè la gent llenci els mobles, però bueno, hi ha altres coses a parlar, no? També. Més informació, empatia, potser. Una mica de carinyo, que està costant. Jo crec que es podria fer una reunió i mirar què ha passat, a veure quanta gent està afectada. Igual ho està fent l'Ajuntament, però a nosaltres ens ho diuen. I diu, sí, sí, ja farem una reunió, ja te convocarem, però de paraules ja no en necessitem.
A tot això, tal com deies, l'Ajuntament ja ha respost, que tenen previst reunir-se amb els representants veïnals de la Mora la setmana que ve i asseguren que la consellera de barri està en contacte amb els afectats i que segueix l'evolució d'aquesta situació.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de donar detalls del desplegament de la xarxa de sensors de risc químic a Tarragona. També s'ha explicat com serà i quan es farà el nou simulacre del pla d'emergència Plasecta al polígon químic nord. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
S'han instal·lat ja tots els sensors previstos?
Doncs el més calent és a l'Aigüera, pel que fa als sensors. Tot just s'estan avançant ara en les feines d'instal·lació dels 575 sensors químics a tota l'àrea de control del Plasecta i fins al març de l'any que ve no es preveu que estiguin en fase de prova, segons explicava la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.
La seva instal·lació té prevista doncs, diverses setmanes i fins a inicis d'any pràcticament serà el mes de febrer, no finalitzarà aquesta primera fase d'instal·lació. Una vegada tinguem aquesta fase finalitzada, aquest projecte de sensors començarà a l'inici de fase de proves.
De fet, serà una eina bàsica i pionera en la gestió de les emergències químiques, segons explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
El pla SECTA és pioner en la incorporació d'una nova eina tecnològica, la dels sensors, per millorar també la predictibilitat i l'activació del pla amb les seves diferents fases, prealerta, alerta o emergència, i poder actuar amb la major eficàcia.
Parlon s'ha reunit avui a l'edifici 112 de Reus amb alcaldes i també amb empreses per presentar sobretot el simulacre que es farà el pròxim dia 4 de desembre al matí al Polígon Nord, a l'empresa Repsol, en què es simularà un accident greu i es demanarà el confinament de fins a 10.000 persones de les poblacions del Morell, la Pobla de Mafumet i una part de Perafort. Es posarà en pràctica els cossos operatius i també la resposta en cas d'emergència del pla d'emergència Plasecta.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Doncs a aquesta hora, com sempre, mirem com tenim la situació del trànsit arreu del país i també el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs a aquesta hora, si sortiu a la carretera, compte, us trobareu aturades ara a la P7 de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud per un accident que talla un carril, si treballa, i també afecta de Cerdanyola a Barberà, sentit cap al nord amb retencions. A la mateixa P7 a Pont de Molins, aturada sentit nord per obres, autopista Pau Casals ara aturada, la C32 a Sant Pere de Ribes, sentit Tarragona, per alguna incidència, accident o avariat, que acaba de complicar la circulació, ha passat fa molt poca estona. La C55 es manté amb aturades d'Abrera fins a Olesa de Montserrat, de forma intermitent ara. Nacional 340 Vallirana, sentit sud, i un carril tallat a l'eix transversal a Sant Pere Sallavinera, sentit Girona, per un camió volcat pendent de retirar i encara sumar el pas alternatiu regulat per semàfors a la GI-682 a Lloret de Mar per a Sallavissades. En aquest cas, cal netejar la via. Què passa a les rondes de Barcelona? Les de dalt, força bé, i la ronda litoral amb aturades Fòrum, la Barceloneta, sentit Llobregat, i de Gran Via Bon Pastor, sentit Llobregat. I el transport públic, tramvies fora d'horari a les línies T5 i T6 per causes operacionals.
I ens queda el temps que hem d'esperar per aquesta tarda i també pel cap de setmana, Dani Ramírez.
La pluja es presentarà a pocs llocs aquesta tarda, però com està passant habitualment, costa saber les zones, més aviat punts de Girona i Barcelona, i ho pot fer amb intensitat, preferentment a la costa i al prelitoral nord. De fet, continuem amb aquest avís, el que queda d'avui, i també fins al matí migdia de dissabte, concretament a l'Alt Empordà, que és on més ha plogut, doncs hi pot repetir algun xàfec. No ho descartem a zones del seu voltant. Evidentment, doncs, les tempestes tampoc hi entenen de comarques. A vegades es poden desplaçar, però aquí és on està més calculat. Nord de la Costa Brava, l'Alt Empordà, Cap de Creus, Cap de Begur, aquest sector, pluja que novament pugui deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I això que venim d'aiguats considerables, dels més forts que es recorden en 20 anys a Cadaqués, per exemple, Cadaqués mateix, pluja que ha deixat de 80 a 121 litres per metre quadrat. O, per exemple, a Garriguella, 110 litres. La Tallada d'Empordà, 98. El Port de la Selva, també s'han superat per poc els 100 litres. O a Palafrugell, 85 litres per metre quadrat. Cal dir que, a més, amb molta intensitat, especialment entre mitjanit i les dues. Per exemple, al Port de la Selva, en qüestió de 4 hores, 5 hores, hi van caure 99 litres per metre quadrat. Bé, atenció, perquè demà al matí migdia es manté algun xàfec fort a l'Empordà, la resta variable, boires, fresca, fred al Pirineu, i demà a la tarda algun ruixat al centre i nord de Catalunya, poca cosa, però demà a la tarda nit podria formar-se també algun nucli de pluja intensa o tempesta al Camp de Tarragona i fins al Baix Penedès, al Penedès-Garraf. Pel que fa a diumenge, boires, alguna pluja al matí a la Vall d'Aran, dia de sol cap a la costa, de dia puja una mica la temperatura.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
A Es reactiva el cas de l'assassinat fa 23 anys a Sabadell, al Vallès Occidental, d'Helena Jubany. La policia científica ha trobat restes d'ADN a la roba de la víctima que correspondrien a un dels investigats. Maria Núria Rebell, de qui es tracta?
Hola, bon dia. Es tracta de Santi La Iglesia, que era parella d'una de les sospitoses inicials, Montse Careta, que fa anys es va suïcidar a la presó. La policia científica de la Policia Nacional ha apuntat l'alta probabilitat que les restes d'ADN localitzades al jersei de la víctima corresponguin a La Iglesia. En canvi, no s'han trobat mostres de l'altre investigat, Xavi Jiménez, nòvio de Jubany en el moment del crim. Les restes analitzades, tant de les sabates com del mitjó i d'altres peces de roba de Jubany, no han aportat cap resultat concloent. Per aquest informe, la Unitat Central d'Anàlisi Científica de la Policia Espanyola ha fet servir unes tècniques innovadores que fins ara no s'havien aplicat en aquest cas i que no existien quan va tenir lloc el crim. Aquest informe, que ja és al jutjat, arriba en un moment clau, ja que el cas estava a punt de tornar-se a arxivar per manca d'evidències concloents contra els dos investigats.
Maria Núria, una altra qüestió que ens interessa que ens expliquis: el condemnat per la brutal violació i intent d'assassinat d'una menor a Igualada, la noia, ara fa 3 anys, reconeix per primer cop els fets i demana que se li rebaixi la condemna. És el que al·lega en el seu recurs el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després que l'audiència el condemnés a 35 anys de presó. Una sentència que les acusacions no han recorregut i van qualificar d'exemplar i contundent, malgrat, Maria Núria, que li demanaven 45 anys de presó, oi?
Sí, la sentència va qualificar de tortura el patiment de la víctima, que va rebre primer 2 cops forts al cap que li van provocar un vessament cerebral i després, a més de clavar-li cops a la resta del cos, la va agredir sexualment de manera salvatge. Diu la sentència que ha de complir tota la pena a la presó i que si optés el tram final per atorgar-li el tercer grau, se l'hauria d'expulsar al seu país, a Bolívia. Ara, el condemnat admet els fets. Durant el judici va dir que no recordava res i sol·licita que es tinguin en compte 2 atenuants molt qualificats que, si la sala acceptés, li suposarien una rebaixa important de la condemna. Sosté que anava molt begut i que tenia les seves capacitats cognitives alterades, per bé que durant el judici els metges forenses i els criminòlegs ho van descartar. La noia va salvar la vida després que la deixés abandonada i inconscient en un polígon gràcies a la intervenció de 2 camioners que la van socórrer.
L'Ajuntament de Barcelona endurirà les multes per consumir alcohol i orinar al carrer amb la reforma de l'ordenança del civisme que preveu que entri en vigor l'estiu que ve. També es perseguiran les accions que atemptin contra la llibertat sexual. Anem a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
L'ordenança serà especialment dura amb els botellots que es facin en zones on hi ha veïns o menors. En aquest últim cas, amb multes de fins a 1.500 euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència.
Es porten a terme botellots en zones que pugui haver-hi afluència de menors. Aquest seria un cas. O hem incorporat, per exemple, un comportament que serien promocionar o incentivar rutes etíliques, allò d'anar a consumir a diferents llocs de la ciutat.
Als promotors de les rutes de bars per consumir alcohol els pot caure una multa de fins a 3.000 euros. Orinar en carrers estrets com els de Ciutat Vella o a la sortida de locals d'oci per no fer cua dins podrà arribar a costar fins a 750 euros de multa. L'ordenança també preveu que els autors de grafitis hagin de pagar de la seva butxaca la neteja de les pintades, a banda de la sanció econòmica, que sí que podran continuar commutant per treballs alternatius. Al marge de la via penal, la normativa també preveu multes pels actes que atemptin contra la llibertat sexual, com ara tocaments o fregaments, inclosos els que simulin ser accidentals, exhibicionisme o expressions que es puguin considerar degradants o humiliants. Els imports de les multes, en general, augmentaran i hi haurà menys descompte pel pagament immediat.
Hem augmentat l'import de determinades sancions fins allò on ens ha permès el marc legal, i especialment amb aquelles conductes que ens preocupen més, com el que té a veure amb grafitis o consum d'alcohol a l'espai públic.
Quan sigui una persona sense llar la que vulneri l'ordenança, no se'ls aplicarà el procediment sancionador i la Guàrdia Urbana la derivarà als serveis socials. Als turistes que incompleixin l'ordenança se'ls notificarà immediatament la infracció amb un document amb codi de barres per intentar que paguin abans de tornar al seu país. El govern municipal ha entregat avui la proposta d'ordenança als grups municipals amb la previsió d'aprovar inicialment el text el primer trimestre de l'any que ve. La idea seria poder aplicar l'ordenança actualitzada a l'estiu. L'actual haurà estat vigent 20 anys.
27 dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona incompleixen amb les exigències europees pel que fa a la selecció de les escombraries que generen. Malgrat les millores que hi ha allà on s'ha implantat el porta-a-porta o els contenidors intel·ligents, l'àrea metropolitana de Barcelona està estancada tant pel que fa a la recollida selectiva com en la reducció dels residus, Montse Poblet.
L'any passat es va arribar al 40% de recollida selectiva, la millor xifra des que vàrem començar a separar la brossa, però hi ha diferències substancials entre municipis. Les millors xifres les tenen Tiana, Santa Coloma de Cervelló i Sant Andreu del Palomar, a més d'un 70% de recollida selectiva. Les pitjors, Santa Coloma de Gramenet, amb un 27%, i l'Hospitalet i Cervelló, amb només un 28%. Si ens mirem les fraccions, la que té pitjors resultats és l'orgànica, amb només un 35% de recollida selectiva. D'envasos en recollim selectivament un 40% i de paper i vidre el 45%. No llançar aquests residus on toca, posar-los en papereres, bosses al carrer o al contenidor gris, encareix notablement la factura que paguem per tractar-los. Una tona d'orgànic al contenidor marró en surt per 62 euros, però si la barregem amb tot el que hi ha al gris, la factura passa a ser de 130, i això s'hi han d'afegir una llarga llista de costos ambientals, com subratlla Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica a l'AMB.
Tenen implicacions ambientals, perquè quan fem aquesta incineració estem generant contaminació, o en el cas dels abocadors, quan portem aquestes deixalles, la matèria orgànica que queda s'activa amb la humitat i això ens genera emissions de gasos, especialment metà, i també tenim un problema de contaminació del sòl.
Tampoc no hi ha bones notícies si mirem la quantitat de residus que produïm. El 2023, gairebé 1,5 milió de tones, 444 quilos per habitant de l'AMB, només un menys que l'any anterior.
Concentració a les portes del CAP Anton de Borja de Rubí, que porta des del mes d'agost, avui és 8 de novembre, sense ascensor. La coordinadora en defensa de la sanitat pública considera que la situació és intolerable. Marta Vallès, Rubí, bon dia.
Hola, bon dia.
85 dies com a mínim amb el cartell aquell de no funciona.
Sí, prop de 3 mesos. Per això fan aquesta queixa.
El que ha fet el consorci sanitari és de denúncia pública i de denúncia dels jutjats. No es pot deixar abandonats a la gent sense assessor en 4 plantes, en canalla, en gent minusvàlida.
La Teresa Safon és de la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí.
Quan ve una persona amb mobilitat reduïda, o sigui, han d'avisar del taulell, el taulell avisa el metge de la planta que toqui, és el metge o infermera o qui sigui el treballador que ha de baixar a la planta baixa, buscar un box o una sala per fer aquesta visita. Això és pel personal sanitari, hi ha el personal de neteja, que han de pujar els carros i tal, els han de pujar i baixar a mà. Hi ha el personal d'auxiliar d'infermeria que reposta les consultes.
El personal sanitari els fa costat perquè la situació els complica molt la feina.
Muchísima carga a nivel laboral porque las personas que no podemos visitar en consulta, pues tenemos que bajar abajo, no siempre tenemos una consulta disponible, tenemos que estar esperando porque hay otros compañeros que también quieren hacer la visita a otros de sus usuarios. Abajo no tenemos tampoco todos los utensilios que necesitamos para según qué visitas, retrasos, gente en espera, estrés laboral, estrès en ells.
Apunten que s'hauria de fer una bona inversió i solucionar per sempre aquest problema.
A lo millor es necessita que no es reglar, sinó posar un ascensor nou d'una polletera vegada, i no un, a lo millor es tenir dos.
L'ascensor està aturat des del mes d'agost. Sembla que era una avaria greu i que podria ja estar resolta, però ara està en període de proves.
I avui el nostre clic del dia l'hem vist a través de la xarxa X, on han fet la informació sobre el que publica el diari Segre de Lleida. I és que avui, potser no tothom ho sap, avui fa 42 anys d'una gota freda, d'una dana, que va afectar Lleida i Andorra, que va provocar una riuada que va doblar la que hi va haver la setmana passada a València. El balanç va ser de 22 morts i, evidentment, nombrosos danys materials. Però aquesta tragèdia, i aquí està la peculiaritat d'aquesta informació que publica el Segre, ens expliquen que no va ser encara pitjor, perquè la primera alerta del que estava passant la va donar atenció un radioaficionat que va sentir molt soroll d'aigua a la Seu. i encara que no havia plogut ni una gota allà, va veure com baixava el Segre i va anar i va avisar directament al govern civil aleshores. L'alerta a Lleida es va donar a les 4 de la tarda, era un diumenge del mes de novembre de fa 42 anys, i la riuada va arribar l'endemà al matí a Lleida, de manera que va ser providencial per evitar més morts. L'exalcalde de Lleida, Antoni Ciurana, recorda com van treure la gent de les cases, els feien marxar perquè eren inundables, sense provocar el pànic, explica, i com la xarxa de radioaficionats va ser clau per informar la població. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Propietaris forestals denuncien que alguns ajuntaments estan inscrivint camins privats com a públics sense permís. Boscat, Unió de Pagesos, el Consorci Forestal de Catalunya i les ADFs del Bages i el Moianès han demanat a la Diputació de Barcelona, que està fent uns primers inventaris, que els deixin participar en tot aquest procés. La institució s'hi ha mostrat disposada, tot i recordar que l'última paraula la tenen els ajuntaments. Anem cap al Bages, Nati Adell. Mirem d'explicar bé el tema escoltant totes les veus.
Doncs mira, el tema és que els ajuntaments estan obligats a tenir actualitzat un inventari de camins públics, un cost que la majoria, com que no pot assumir, en molts casos és la Diputació de Barcelona qui ho ha entomat. I ha fet una proposta de catàleg que incrementa de manera important el nombre de finques susceptibles de passar a ser de titularitat pública. Per exemple, a Navàs es multiplicarien per 3 i a Castellfollit del Boix per 4. Tot i que l'inventari final és cert, ha de passar per ple, hi ha molts propietaris que no han estat prèviament avisats que se n'assabenten tard. Llavors el marge de maniobra és limitat. És el cas de Jordi Planes, propietari de Sant Mateu de Bages.
De cop i volta vam fer recurs sobre aquests camins i van dir que no, que ja estava fet, que s'hauria d'haver fet dins d'uns terminis, que és clar, com que no ens en vam enterar, no es van fer dins d'aquests terminis. Perquè clar, expropiat és una cosa, et paguen. Això és robar.
Això va ser fa 5 anys. Després aquestes pràctiques es van aturar i ara s'han reactivat, sobretot a la demarcació de Barcelona, explica el sector. Jordi Terrades, gerent de Boscat.
Històricament a Catalunya els camins han sigut pràcticament tots privats i han tingut un ús social. El problema està en el moment que l'Ajuntament canvia la titularitat on el propietari perd la possibilitat de decidir què passa en aquell camí. I estem generant un problema allà on no n'hi havia.
I afegeix.
Com en un pis qualsevol, que el passadís que distribueix a les habitacions fos públic i poguessin entrar tots els veïns de l'edifici.
Josep Buixader és president de l'Associació de Propietaris de Boscos del Bages Nord.
M'han obert un meló que si no el tanquen ràpid no sabran com tancar-lo.
I no entén l'objectiu.
Això és el que ens diuen els ajuntaments, que com més camins públics tinguem, més diners rebrem de la subvenció per arreglar aquests camins. Però és que fins ara aquests camins ja els arreglava el propietari, perquè cada vegada la gent de Barcelona necessita més sortir, a partir d'ara no hauran de demanar permís a ningú.
Des d'Unió de Pagesos, el responsable de Boscos és Josep Rius, i alerta.
Poder ens vam exclamar que els bisbats es posien en nom seu les esglésies, però ara els ajuntaments també van amb aquest tarannà, que no s'entén.
Nati, parlem del paper dels ajuntaments?
Mira, els propietaris forestals ens explicaven que hi ha ajuntaments als quals els han colat un gol, que no eren ni conscients del que feien, d'altres que han actuat amb nocturnitat i traïdoria i d'altres que ho han aturat a temps, com Santa Maria d'Oló. El mateix pensa fer Castellfollit del Boix, ens deia Toni Casal, regidor, perquè es veuen incapaços d'assumir el manteniment de tants camins públics nous com proposen.
No provarem pas el pla aquest, no hi ha recursos ni econòmics, ni físics, ni humans per fer-ho.
A Navàs s'han compromès, diuen, a mirar camí per camí, diu la regidora Joana Tarrés.
Que fossin només els camins que realment hi ha proves fefaents d'ús públic i que, a més, que comuniquin vies principals i que, a més, siguin camins estratègics a nivell municipal.
Des de la Diputació de Barcelona, el responsable d'infraestructura, Sergi Vallès, s'ha compromès a escoltar el territori i els propietaris.
Insistiríem en que els tècnics que facin la feina doncs, han de deixar molt clar el procediment als ajuntaments i han d'insistir en escoltar encara molt més el territori.
Doncs així està el tema, Marta. Veurem com evoluciona tot plegat.
L'estrena que es farà demà del nou tram del tramvia Barcelona entre Glòries i Verdaguer, atenció perquè es veurà afectada per una vaga. Els comitès d'empresa, tant del tram baix com del tram Besòs, han convocat una vaga de 24 hores a partir d'aquesta mitjanit en reivindicació de més recursos al servei. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
D'entrada, com afectarà això demà l'estrena de l'ampliació?
Doncs amb menys tramvies dels que tocaria que circulessin, amb menys servei del previst, s'han decretat uns mínims del 33% per tot demà dissabte. Això vol dir que només circularà un o dos tramvies cada hora en funció de la línia. El trajecte inaugural del nou tram entre Glòries i Verdaguer serà a les 12 amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Està previst que el primer viatge comercial, és a dir, ja amb usuaris, que ja hi pugui pujar la gent, sigui al voltant de la una, però, esclar, la vaga ara impactarà en la regularitat d'aquest servei. Roberto Mata, president del Comitè d'Empresa de Trambesòs, ens ha explicat a Catalunya Informació què reivindiquen.
Hi ha una manca de manteniment i tot això repercuteix a el que és, diguéssim, que la seguretat, només a més per treballadors, pels usuaris i la sobrecàrrega de treball. Estem tenint també un augment de baixes per ansietat per aquest motiu.
La vaga l'han convocat Comissions Obreres i UGT i ja afectarà el servei entre aquesta mitjanit a les 12 i les 2 de la matinada, que és quan acaba.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat una línia d'ajuts de 6 milions d'euros per combatre la sequera, que encara n'hi ha, recordem-ho, a les poblacions de les conques del Siurana, Riudecanyes i Montsant. És la zona compresa entre les comarques del Priorat i el Baix Camp, que és la més afectada per la sequera en aquests moments al país. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
A què es destinaran aquests diners?
Doncs mira, bàsicament aquests ajuts serviran per cobrir les despeses generades pel transport d'aigua amb camions cisterna, construir pous o recuperar captacions en desús, executar obres d'emergència o comprar, llogar o reparar equipaments com ara els que es fan servir per tractar l'aigua. S'hi podran acollir les poblacions i les agrupacions locals que pertanyen o s'abasteixen de les conques del Siurana, Riudecanyes i Montsant. En queden fora, això sí, els municipis que estan connectats al CAT, o sigui, al Consorci d'Aigües de Tarragona. Les subvencions preveuen imports màxims de 250.000 euros per municipi, i això sí, com més petita sigui la població, més diners tindrà coberts, fins a un màxim del 95% de les despeses en els nuclis amb menys de 100 habitants. La Vilella Baixa, al Priorat, té poc més de 200 habitants. És una de les poblacions que més ha patit la sequera. Encara s'abasteix amb aigua embotellada fins que les analítiques confirmin que l'aigua que arriba del pantà de Margalef, que torna a estar ple, és apta pel consum humà. L'alcaldessa Marta Camp ens ha destacat la importància d'aquests ajuts.
Penso que arriba en un moment en què és molt necessari per moltíssimes poblacions, no només la nostra, i en el nostre cas, evidentment, doncs era molt necessària. Tenim diverses despeses que podrà incloure aquesta subvenció i ja ens ha vingut molt bé.
Les bases d'aquests ajuts permeten avançar els diners per fer les obres. Les despeses que s'inclouen en aquesta subvenció han d'estar compreses entre l'1 de juny d'aquest any i el 31 de desembre del 2025.
La gespa del Parc del Riu Segre a la ciutat de Lleida està gairebé del tot recuperada un any després que quedés arrasada per una plaga d'erugues i s'ha recuperat de manera natural gràcies sobretot a un notable increment de les precipitacions, especialment aquesta tardor. Pere Jean Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Podem dir que el color verd ha tornat al Parc del Riu.
Exacte, la gespa s'està recuperant i ja cobreix gran part de les clapes fosques que han dominat durant gairebé un any la gran zona verda del parc de la canalització. A la tardor de l'any passat es va detectar una plaga d'erugues afavorida per una gespa molt debilitada a causa d'una primavera i un estiu amb altes temperatures i poca pluja. Un any després es constata una gran recuperació del verd gràcies sobretot a un increment considerable de les precipitacions. Begoña Iglesias, tinenta d'alcalde de la Paeria, assegura en declaracions a Catalunya Informació que encara hi ha alguna zona on caldrà fer un tractament a base de DOP.
Ho ha facilitat doncs, les pluges abundants que hem tingut aquest any. Però, tot i això, continuarem amb aquest seguiment i monitoreig d'aquesta part central del riu, que és la que està força recuperada, però si bé queda una part, que és la que dona més als instituts, on es reforçarà aquest seguiment de la plaga i, a més, es durà a terme un tractament a base d'adob.
I diu la regidora que la pluja ha influït en la recuperació de la gespa.
I és que, segons dades que ha facilitat l'Observatori Meteorològic de Lleida aquesta emissora, des de principi d'any han caigut a la ciutat de Lleida 446 litres, quan en tot l'any passat n'hi van caure 179, el més sec des del 1934. Només entre setembre i octubre d'aquest any ha plogut més que en tot el 2023. I una dada més, l'octubre d'enguany ha estat el més plujós des del 2018 i el sisè ha amb més litres des que es tenen dades l'any 1913.
I encara Lleida, on ha començat el procés participatiu per definir el nou ús de l'actual estació d'autobusos. Estem parlant d'un edifici molt gran, té 4.000 metres quadrats, està situat en un dels punts més cèntrics de la ciutat de Lleida i que quedarà completament buit d'aquí uns mesos, un cop s'acabin les obres per construir la nova estació. Julià Albacar, quines propostes ara mateix hi ha sobre la taula?
Bon dia, Marta. Doncs de moment encara està tot molt obert i no hi ha cap proposta concreta. Ahir vam acompanyar alguns dels veïns que formen part d'aquest procés participatiu durant una visita a l'estació i ens van explicar això quan els van preguntar en què s'hauria de reconvertir l'espai.
Jo dic, ha de ser cultural, cultural o esportiu, o biblioteques...
Jo voldria que és un espai gran, que fos ben aprofitat, un espai que hi neix gent, que tingués vida.
Jo crec que el millor seria un assumpte pàrquing. Pàrquing temporals per poder anar a comprar al carrer Major, també algun gimnàs.
Cal dir que el planejament urbanístic actual limita les possibilitats. De fet, ja tenent el redactat actual, només es podria construir un equipament de caire educatiu, sociocultural, esportiu, religiós o sanitari. Malgrat aquesta limitació, la veritat és que el ventall és molt ampli. El que sí té clar l'Ajuntament de Lleida és que el que s'hi construeixi ha de servir per mantenir l'afluència de persones que actualment genera l'estació. Carlos Enjuanes és regidor de Participació.
Estem parlant d'un espai molt rellevant, sobretot per volumetries i per l'ús que se n'havia fet. Per tant, el que volem és que la incidència de part de l'estació d'autobusos aquí no perdi la incidència econòmica, activa o de persones passejant, i aquest és l'objectiu.
El procés participatiu s'anomena Imaginem. Va començar amb una primera fase on es va fer un informe urbanístic de l'espai i ara s'ha iniciat la recollida de propostes per part de la ciutadania.
5 minuts i arribarem a 3:15. Arriba el vi novell. Alguns cellers catalans han començat a recuperar aquesta tradició centenària de presentar el primer vi de la collita embotellat directament i sense envellir. Diuen, Manel Sastre, que és un bon termòmetre per saber quines característiques tindrà el vi d'aquesta anyada.
Sí, es tracta d'un vi molt jove, elaborat molt ràpidament, que després de la fermentació s'embotella i es consumeix sense haver reposat. Això li dona una frescor i unes característiques molt especials. Diuen els entesos que és el vi més honest perquè representa la màxima connexió entre el fruit i el consumidor. Rafael Pino és del celler Marroig del Priorat.
Cada vegada estava entrant més el Beaujolais Nouveau francès i nosaltres doncs ens quedàvem com si no haguéssim fet mai, saps? I vam decidir apostar per aquest producte perquè vam veure que tenia un recorregut molt xulo, era compatible 100% amb la nostra feina.
Des del 2017 hi ha diversos cellers catalans que s'han unit per reivindicar aquest vi novell i difondre una tradició centenària i familiar que té com a punt de partida el pròxim 11 de novembre. I és que, com diu la dita, per Sant Martí mata el porc i enceta el vi. Demà el celler Marroig, de fet, enceta també les festes de presentació en diferents activitats gastronòmiques i musicals.
A les 9 de la nit espinjolarem la bota, que això vol dir que clavarem un eix de la bota del vi novell i l'oferirem per tothom perquè tothom pugui provar. I a les 10 de la nit acabarem en un concert de sexeni.
Aquest cap de setmana també es fa la festa de l'embotada a Tarragona amb tas de vi i una fira artesana. Fa 8 anys que es fa aquesta festa. La tradició diu que les colles d'amics, de pescadors, de castellers o de jornalers demanaven un embut ple de vi, un estri que, a diferència dels d'ara, tenia forma d'angle i que passava de client a client mentre es tapava l'extrem del tub amb el dit. Es tractava, però, de no ser l'últim perquè qui es quedava sense vi acabava pagant la ronda.
Tu diràs. Escolta'm, on més es fan festes de presentació i què hi diu l'administració?
Sí, en aquesta campanya també hi participen cellers del Penedès, la Terra Alta, l'Empordà o la Conca de Barberà. Enguany també es faran festes durant tot el novembre, desenes de municipis i ciutats com Reus, Manresa o Barcelona. Joan Gené, director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, hi veu futur i anuncia accions per potenciar-ho.
Hi veiem potencial per créixer i hi veiem potencial comercial. I jo crec que ja serem més esforços en que sigui conegut, perquè la relació qualitat preu amb aquest tipus de vins és immillorable. Vull dir que és un tema de promocionar-ho i de donar-ho a conèixer.
I és que els cellers com Vins Petxina de Manresa ho veuen com un element distintiu, autèntic, arrelat al territori, però amb molt marge per convertir-se en un atractiu comercial. Oleguer Brunet és el director del celler.
Intentar doncs, que el mercat ens accepti més, ens demani més. Tenim la sensació de que ja comencem a notar-ho i això hauria de fer que més cellers a partir de la demanda i no d'una pressió institucional, puguem créixer.
Recordem que el novell és un vi de temporada, que s'ha de consumir entre novembre i febrer, perquè, com diu una altra dita, el novell per Nadal ja és vell. Així que, si voleu tastar el vi de debò d'aquesta temporada, busqueu algun dels cellers que l'elaboren i que els pròxims dies aniran fent activitats per presentar-lo.
Doncs l'haurem de tastar. Gràcies, Manel.
Adeu, bon dia.
I si el tastem, potser entendrem millor rajoles amb frases i dibuixos d'alt contingut eròtic i sexual que han aparegut al pont sobre el riu Garona a Viella. Són rajoles de procedència desconeguda que ja s'havien vist en diversos pobles de Catalunya i que ara han arribat a la Vall d'Aran. Unes peces de ceràmica que generen controvèrsia i diversitat d'opinions, segons a qui preguntis dels veïns. Anem a Viella, Pau Rovira. Què en sabem d'aquestes rajoles?
Hola, bon dia. Doncs tot plegat forma part d'un enigma localitzat ja a una quarantena de municipis de Catalunya i que ara ha arribat també a la Vall d'Aran. Són rajoles fetes artesanalment, d'autor desconegut, i totes tenen en comú motius eròtics. S'hi poden veure pits, penis, testicles o vulves dibuixades. Totes són diferents, però l'estil és molt semblant, la qual cosa podria indicar que es tracta d'un sol autor. Algunes van acompanyades de rodolins, també eròtics, amb una cal·ligrafia característica. Doncs bé, aquest art ja decora els ponts de diversos nuclis com Viella, Gesa, Gausac i Casau. Precisament, a Casau, el seu descobridor, Jordi Ussó, ha comentat que, malgrat la sorpresa inicial, el poble ha acabat acceptant-les, encara que hi ha un cert misteri al voltant de qui les ha instal·lat.
D'entrada ens va sorprendre, semblava de mal gust la frase que hi havia, però bé, al final ha sigut una cosa simpàtica i ens hem ajuntat la gent del poble i vam buscar més rajoles i, efectivament, en vam trobar una segona en el pont de dalt. Almenys amb els que he parlat, ara ho trobem simpàtic, tot i que no sabem què pinta i què volen fer amb això, clar. Jo fent cerca a internet he vist que tothom s'ho pregunta, no? Tenim un Bansky aquí a la porta, però no sabem res més.
Tenim un Bansky eròtic a Catalunya. Escolta'm, els veïns, què en pensen de tot plegat?
Doncs les inscripcions en aranès han estat ben rebudes per alguns, tot i que també hi ha qui s'oposa a aquestes peces d'art, considerant-les de mal gust. A Betren, per exemple, una rajola va ser retirada immediatament. Així doncs, l'opinió pública és diversa.
De mal gust, no?, de posar-ho, i més, sense que sigui l'artista que doni la cara, no?
Home, desde luego es de muy mal gusto.
No hi veig jo el què, no? Si és un tio, un artista, pues que es posi directament a la gent i no vagi fotent rajoletes aquí.
A mi no me parece bien.
Fora de to, jo què sé.
I està bé. Si està ben posat i ben escrit i net, no?
Está perfecto, porque es muy bonito. El sexo es pura vida. Ahora que pongan más. De hecho, tendrían que ser más grandes.
A mí, pel concepte artístic i d'expressió, perfecte.
Yo lo veo bien, esto.
Sí. Anima al pueblo.
Sigui com sigui, continua el misteri, els interrogants i la divisió d'opinions.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Festival de Cine de Terror de Molins de Rei presenta a partir d'avui 114 pel·lícules, entre llargs i curtmetratges, de més d'una trentena de nacionalitats. L'equip del film El Instinto, òpera prima de Juan Albarracín i de la Damné, seran presents al certamen, que s'allargarà fins al 17 de novembre, Montse Pujol.
L'espot del festival està dirigit per Paco Ruiz i el cineasta homenatge a la Matança de Texas, màxim exponent del terror rural. Un espot que dona sortida a les sessions de terror al Teatre de la Penny de Molins i a una petita part online a través de Filmin. Entre les pel·lícules que es podran veure aquests dies hi ha 4 premiers mundials, 30 estrenes a l'Estat i 5 de catalanes. Glòria Massana és sotsdirectora del festival.
Una altra cosa destacada és que la programació inclourà alguna de les pel·lícules de terror més premiades de l'any, començant pel Baño del Diablo, que fa poc va guanyar el Festival de Sitges, seguint per La Substància, que recuperem i que va guanyar el premi al millor guió a Cannes.
Entre les novetats d'aquesta nova edició hi ha el premi honorífic d'enguany per Montse Ribé, artista d'efectes especials que té una extensa trajectòria al costat de cineastes com Juan Antonio Bayona i Pedro Almodóvar. Ribé va obtenir, recordem-ho, un Òscar per El laberinto del fauno, al costat de David Martí.
El Festival Lluèrnia torna a convertir avui demà Olot en l'epicentre de la llum i el foc, amb una vintena d'instal·lacions repartides per diversos indrets. Un dels escenaris aquest any és serà el volcà Montsacopa. I com a novetat, es farà una instal·lació de gran format amb participació en directe. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Com s'ha planificat aquest any el Lluèrnia?
Sí, doncs aquest any els muntatges del Lluèrnia tornaran al centre de la ciutat i estaran repartits per diferents espais del nucli antic i també l'Eixample Popular, el barri de Sant Francesc i el del Morrot, però sense un itinerari concret per evitar aglomeracions. Un dels escenaris destacats serà el volcà Montsacopa, on es farà una instal·lació en homenatge al fotògraf Pep Sau. El director artístic del Lluèrnia, Xavi Bayó, ho explicava al Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Punt de lava està justament doncs, el cràter d'aquest volcà. Serà una petita passera per poder travessar doncs, aquesta incandescència virtual o no, no? D'un làser que fa llum i que acaba generant una espècie de pla vermellós a través del làser, del fum, però que evoca una atmosfera molt visual, molt, bueno, molt punyent i molt pictòrica, que ens semblava adient doncs, fer-ho per en Pep aquest any.
Aquest any el Lluèrnia proposa la primera instal·lació de gran format amb participació en directe, Planta un somni.
Pots comprar una flor, és un troquel de cartolina platejada, que té una llumeta, es planta en aquests camps del Morrot, aquest últim reducte que queda de la falda del volcà de Montsacopa, i plantem doncs, tot un camp amb més de 15.000 flors, i a més, doncs, quan compres una flor, tots aquests diners doncs, se'n van a la Fundació Albert Bosch, que serveixen per a l'investigació del càncer infantil de la Vall d'Hebron.
La instal·lació Hort de la Llum, que encarrega directament el festival, en aquesta edició l'han fet els arquitectes banyolins Carme Torres i Pau Cerquella.
I és una peça domèstica que parla del foc, parla de la llar, és una peça que val la pena veure i que penso que també convida a pensar i a reflexionar amb el foc.
Els centres educatius també tenen un paper destacat en instal·lacions com la Ciutat Collage, que faran alumnes d'escoles d'infantil i primària amb un mosaic de balcons i finestres i línia i laberint, amb estudiants de secundària que, guiats per Núria Prieto, han fet un muntatge en passadissos inflables a l'espai del Firalet. El Lluèrnia es tancarà dissabte amb l'espectacle de l'entitat Pim Pam Pum Foc.
La Seu Vella de Lleida podria ser declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO per un fet que hi va passar fa més de 700 anys, i és que el monument lleidatà ha demanat que Andorra l'incorpori a la candidatura transnacional que ja té presentada i que es basa en els edificis que van ser claus per la formació d'aquest país dels Pirineus. Noelia Casellas, què va passar a la Seu Vella que fos tan important per Andorra?
Bon dia, Marta. Doncs que l'any 1278, justament l'any que es va consagrar la Seu Vella com a catedral, s'hi va segellar la pau entre dos bàndols que fins llavors no s'havien posat d'acord. Ho ha destacat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Lleida va tenir un paper essencial en tant en quant és on se van signar els pariatges, eh? O sigui, la pau entre el bisbe de la Seu d'Urgell i el comte de Foix, que tot el dia batallaven i al final es van posar d'acord gràcies a l'auspici del rei català, i els acords se van signar a Lleida. Per tant, a Lleida formalment es va signar el que ve a ser el document constitutiu del que avui és el Principat d'Andorra.
Si Andorra accepta i la Seu Vella entra a formar part d'aquesta candidatura, que ja està avançada perquè la van presentar davant la UNESCO l'any 2021, s'uniria a 10 edificis andorrans d'entre l'edat mitjana i el segle XVI, però també al Castell de Foix, a França, i la Catedral de la Seu d'Urgell, a Catalunya. Des de la Seu Vella de Lleida fa anys que es treballava perquè sigui declarada Patrimoni Mundial, tot i que fins ara es preparava una candidatura en solitari i a través de les propostes que presenta l'Estat espanyol davant la UNESCO. La Seu Vella, o el castell, com la coneixen molts lleidatans, es va començar a construir al segle XIII i es va donar per acabada al XIV.
Aquesta tarda arrenca la novena edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, el Tarragonès, amb la projecció de dos dels curts més destacats de la directora, productora, guionista i actriu Marta Vallet-Bocoll, que serà guardonada també amb el Premi Trajectòria. El FICBI comptarà amb 46 films en els 10 dies que dura el certamen Martí Carot.
Arlequí Exterminador i Intrepidíssima són els films de Marta Vallet-Bocoll que es projectaran a la inauguració del festival, presentada per l'actriu Marina Gatell. Dels 46 curtmetratges que es podran veure al celler de Vilaseca durant el certamen, hi ha 20 ficcions, 10 documentals i 16 animacions. La directora artística del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, Alba Beresolí, valora positivament els 29 curts dirigits per dones i la diversitat d'orígens.
Cal destacar que més de la meitat dels curtmetratges estan dirigits per dones, 29 d'ells, un fet que ens permet aconseguir una selecció més que paritària. També és una selecció rica en diversitat d'orígens. Tenim treballs provenents de Mèxic, Lituània, Colòmbia, Costa Rica o Indonèsia, entre altres països.
D'aquests curtmetratges en destaquen també les 12 estrenes catalanes i els 3 films precandidats a guanyar el Premi Goya en la categoria de millor curt. A més, durant els 10 dies del festival també hi ha programats tallers, activitats paral·leles i espais de networking per als professionals del sector.
I també, abans dels esforços, explicarem que s'ha reconegut, és un reconeixement europeu, el conjunt d'art rupestre de la Roca dels Moros, al Cògol, a la comarca de les Garrigues. La visita virtual al jaciment ha estat reconeguda com la millor pàgina web d'institució cultural europea. Això amb els prestigiosos Premis Lobby Award 2024. L'espai web guardonat apropa, diuen, la història i la recerca científica realitzada en aquest conjunt rupestre, que és un dels més importants d'Europa i, a més, és Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. L'Eurolliga torna al Palau Blaugrana amb un partit important per al Barça de bàsquet. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Rep el Baskonia, un equip que va guanyar al Palau fa poques setmanes.
Sí, Joan Peñarroya, el tècnic blaugrana, avisa que l'equip vitorià és cada vegada més perillós.
Està competint millor a Eurolliga que Lliga, Endesa i que, bueno, doncs demà tenim un rival que no fa gaire va vindre aquí al Palau i ens va guanyar, i això ens ha de motivar.
Torna Joel Parra després d'un mes de baixa per un esquins del turmell dret, aquest Barça-Baskonia, que començarà a 9:15. El podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Dels partits d'ahir destaca la derrota del Madrid a Milà per 85-76. El conjunt blanc, que suma 3 derrotes seguides, està fora ara mateix del play-off.
Mentrestant, el president del bàsquet Girona, Marc Gasol, demana autocrítica.
Marc Gasol, en una conversa en xarxes socials, va valorar la situació per la qual passa l'equip, ara mateix cué de l'ACB.
Tothom ho ha de fer millor. El president ho ha de fer millor, la direcció del club ho ha de fer millor, la direcció esportiva ho ha de fer millor, els entrenadors, els jugadors, tots ho han de fer millor per sortir d'una tendència negativa, no? Aquesta inèrcia negativa que es contagia, no? I fa que tothom es senti molt responsable i vulgui sortir d'aquest moment, doncs es fa primer mirant-se al mirall, sent autoexigent.
Per aquest motiu, Gasol ha ratificat el tècnic Fotis Katsikaris.
En futbol, nou pas endavant per a Marc Casado.
El jugador de Sant Pere de Vilamajor és la novetat principal a la llista de Luis de la Fuente per als partits que la selecció espanyola ha de jugar a la Lliga de les Nacions contra Dinamarca a Copenhagen i contra Suïssa a Tenerife els dies 15 i 18 de novembre.
Pero es todo gracias a su capacidad, a su confianza, a su empeño, a su profesionalidad, su talento. Es que es un futbolista muy bueno, que hay futbolistas que necesitan de esa exigencia máxima para que saquen lo mejor de ellos mismos. Seguramente, si no lo hubieran puesto en su club ante esta exigencia máxima, no hubiéramos pensado o valorado tanto su capacidad.
El seleccionador espanyol de futbol, aquí acabem de sentir, també ha convocat els catalans David Raya de l'Arsenal, Òscar Minguesa del Celta, Marc Cucurella del Chelsea, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça, i també hi ha el blaugrana Pedri. Destaquen les absències de Cubarsí i de Gavi.
Abans d'aquesta nova aturada pels partits de selecció, s'ha de disputar la 13a jornada de Lliga a la primera divisió.
El Rayo Vallecano Las Palmas obre avui a les 9 del vespre aquesta 13a jornada. El Barça visitarà diumenge al vespre la Reial Societat amb el dubte de Pau Cubarsí. El central blaugrana manté que vol jugar a Noeta tot i el tall de 9 punts a la galta dreta. En canvi, els serveis mèdics del Barça prefereixen esperar a veure l'evolució de la ferida. El Girona també jugarà diumenge, en aquest cas al camp del Getafe, i sense cap jugador que surti de l'infermeria. Fa uns minuts que ha acabat la roda de premsa prèvia al partit de Michel Sánchez, el tècnic del Girona. La seguida, l'Eduard Solà.
L'entrenador del Girona Michel ha dit fa una estona que no recupera cap jugador per jugar diumenge al camp del Getafe. Solís i Sigankov ja fa dies que estan a prop de reapareixer, però avui el tècnic ha dit que és preferible esperar després de l'aturada per no prendre riscos. Michel va dir abans de jugar al camp del PSV Eindhoven a la Lliga de Campions que no veia l'equip amb l'energia que ell voldria i diu que l'energia es recupera descansant.
Descansant només. Dijous hem descansat i avui hem fet un entrenament mitja hora només i demà farem un prematch curt per agafar una mica d'intensitat, perquè els jugadors anímicament han de estar preparats per al partit i necessito que arriben en les millors sensacions. No tinc dubte que arribarem bé al partit i estic convençut que a nivell físic estem preparats per jugar el diumenge.
Demà, últim entrenament al matí i llista de convocats per jugar diumenge al camp del Getafe.
Gràcies, Eduard, i recordem que l'Espanyol no jugarà aquest cap de setmana per l'ajuntament del seu partit contra el València pels efectes col·laterals de la dana que va afectar el País Valencià.
En motociclisme se segueix treballant contra rellotge en l'organització del Gran Premi Solidari de Barcelona.
La cursa que substituirà el Gran Premi del País Valencià el cap de setmana vinent, com a última cursa de la temporada, ja ha venut més de 30.000 entrades. Tot el que recapti es destinarà els damnificats de la dana a través de la Creu Roja. Pel que fa al tennis, la blanenca Marina Bassols ocuparà el lloc de la càntabra Cristina Buxa a la llista d'Espanya per disputar la Billie Jean King Cup, l'antiga Copa Federació, que jugarà a Màlaga a partir de dimecres. Formarà equip amb l'empordanesa Paula Badosa, Jessica Bouzas, Núria Parrizas i Sara Sorribas, la tenista de la Vall d'Uixó. I jugat ahir a l'hoquei Lliga Masculina, pendent de la jornada 5, Noia 2, Reus 2.
No t'ho pots perdre.
Sembla que em desmunti tota l'última ronda de mi.
Concert especial aquest vespre al Teatre Municipal de Girona dins del Festival Temporada Alta. Sílvia Pérez Cruz i el guitarrista argentí d'origen sirià Juan Falú uneixen forces en aquesta actuació que es repetirà dimarts 12 de novembre. De fet, el concert s'ha hagut d'avançar respecte a quan estava previst inicialment perquè dijous de la setmana que ve la cantant de Palafrugell ha de ser a Miami per assistir a la gala dels Grammy Llatins perquè per primer cop competeix en la categoria de millor cançó de l'any pel seu tema 313 que interpreta al costat de Residente i de l'actriu Penélope Cruz. Tornem dilluns a partir de la 1. Adéu-siau, bon cap de setmana.